Són ara les 9, resumim els temes més destacats d'aquest matí de dimecres. Avui, en aquesta hora, els tècnics de disciplina urbanística i de seguretat dels edificis de l'Ajuntament de Palma, juntament amb els bombers, han de començar a revisar l'edifici del barri de Foners, afectat dilluns per un esfondrament parcial.
La revisió prevista per avui ha de permetre avaluar l'estat real de l'estructura, pis per pis i planta per planta, explica el bomber Jaume Crespí.
És molt difícil ara dir uns dies, perquè fins que no se faci les cates necessaris per revisar l'estructura, de llevar-se els sostres, s'ha de mirar, s'ha d'estudiar i els tècnics competents ho decidiran.
Ahir es van organitzar dos torns d'accés perquè els veïnats poguessin recuperar algunes pertinences, com documentació o medicació.
I Espanya accepta desembarcar a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus a petició de l'Organització Mundial de la Salut.
Es faran algunes evacuacions per aire des de Cap Verd i la resta seguirà rumb a les Canàries, on es preveu un dispositiu per traslladar els passatgers als seus països. De moment, la malaltia ja ha provocat 3 morts i un malalt crític. Fernando Simón és el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries.
En Cabo Verde van a repatriar desde allí, según lo que está acordado por ahora, y todavía reuniones en curso, se van a repatriar a los casos en aviones medicalizados. El barco va a estar sin casos y, por lo tanto, a priori, sin riesgo. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es ser un poco razonables y entender que no podemos tener a 147 personas encerrades en un barco durante un període d'incubació tan largo com és el del coronavirus.
I els estudiants del CEIP Sant Pisà de Palma tornen avui a les aules, excepte els de quart de primària. Aquest és el curs en què el mestre condemnat per assetjament a un menor, Miquel Roldán, és tutor.
Posen punt final a una vaga de gairebé 2 setmanes, això el dia següent de l'anunci del govern central que amplia la llei de la infància perquè els professors que estan condemnats per assetjament no puguin tornar a exercir la docència. Un canvi aprovat pel Consell de Ministres i que pretén evitar que es repeteixin casos com aquest, segons explica la ministra d'Infància, Cira Rego.
Quizá pueda parecer algo evidente, pero no siempre ha sido así. De hecho, hemos tenido casos recientes que han generado bastante alarma social, tanto en Palma de Mallorca como en Zaragoza, que lo han puesto de manifiesto.
I l'Audiència Provincial de les Balears jutjarà avui un home acusat de violar una dona a Capdepera, Mallorca, l'any 2021. La Fiscalia sol·licita una condemna de 8 anys de presó per un delicte de lesions i un altre d'agressió sexual.
Els fets es van produir quan l'acusat i la víctima, que eren amics, passejaven en un moment determinat, segons el relat de la Fiscalia. L'home la va agafar pel coll i la va obligar a anar a casa d'ell, on s'hauria produït la violació. No només això, sinó que també se l'acusa d'agredir-la amb coces.
I la plataforma del voluntariat de les Balears reclama suport institucional amb una línia d'ajudes que els permeti arribar a més persones necessitades. Ho ha defensat fa uns minuts la seva directora, Marga Gaià, en una entrevista a l'Informatiu Matí, ara que es compleixen 20 anys de l'entitat.
Abans de que una acció sigui lo guapo que veu tothom, que aquella persona voluntària pugui anar a la platja a fer un estudi de microplàstics, darrere hi ha molta feina de molt de professionals i de moltes persones voluntàries. I una de les reclamacions és que aquesta tasca tingui un suport institucional.
I a mesura que s'acosta l'estiu es reforcen les línies de bus del TIP a Mallorca, algunes rutes, especialment les que connecten els municipis turístics, veuen aquests dies augmentades les seves freqüències, ho explica Lluïsa Serra, gerenta del Consorci de Transports de Mallorca.
A línies d'estiu, allà on hi ha activitat turística, i no sols a la gent que ens visita, sinó perquè també els serveis per tota la gent que fa feina als hotels i aquesta oferta complementària. L'any 25 se van incorporar 6 busos, enguany ja s'han incorporat 14 busos que ja estan operant, i dels quals 13 són busos d'alta capacitat, són busos de 8 metres, amb molta capacitat, i està previst que dins enguany arribin 12 busos més.
Són ara les 9:04, tot d'una comença el programa El Dia. Passau un bon dimecres.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia amb Marta Garau.
Bon dia, benvinguts al dia, són les 9 i 5 minuts. Començam aquest dimecres amb 19 graus de temperatura. Atenció, perquè avui a Mallorca i sobretot durant les hores centrals dels dies els ruixats poden descarregar amb intensitat de manera puntual i també anar acompanyats de tempesta. Localment es podrien acumular quantitats destacables de precipitació en poca estona. A Menorca també se pot tenir algun ruixat moderat, però no en la mateixa força que l'illa de Mallorca. Continuarem pendents d'aquesta evolució, però en principi l'alerta es groga a gran part de l'illa. Més de 24 hores després de l'esfondrament del sostre d'un vuitè pis de la barriada de Foners de Palma, els residents dels 16 pisos d'aquest edifici continuen sense poder tornar a casa seva. Just ara, a les 9, els tècnics municipals procediran a una inspecció, juntament amb els bombers, per poder revisar l'edifici afectat per l'esfondrament parcial. Just ahir varen saber que aquest immoble no havia passat la inspecció tècnica d'edificis des de l'any 2016. La revisió prevista per avui, com dèiem, permetrà avaluar l'estat real de l'estructura i els efectius aniran analitzant pis per pis i planta per planta. Ahir es van organitzar, de fet, dos torns d'accés perquè els veïnats poguessin recuperar algunes pertinences, com per exemple documentació, també medicació, però de moment, com deien, no se sap quan podrien tornar a casa seva. Vos contem també que el Consell de Ministres ha aprovat l'ampliació de la llei de la infància perquè els professors condenats per assetjament no puguin tornar a exercir la docència. Bon dia, Joana.
Bon dia, Marta. O sigui, és un canvi que afectaria de ple Miquel Roldán, mestre del centre de Sant Pisà, de Palma, condenat per assetjament, però no inhabilitat, i que actualment cobreix una baixa. La reforma de la llei estatal de la infància evitarà aquesta classe de casos que els governs autonòmics, en aquest cas el de la Conselleria d'Educació, no poden solucionar. Just avui vos hem de contar també que els estudiants de Sant Pisà tornen a les aules, a excepció dels de quart de primària, curs en què Roldán és tutor. D'aquesta manera posen punt i final a la vaga que han durat gairebé dues setmanes en senyal de protesta precisament per la reincorporació d'aquest docent. Després parlam amb l'Associació de Pares i Mares d'aquest centre educatiu.
En crònica de successos en surt a la carretera de Sant Miquel a Eivissa. Bon dia, Xisco.
Bon dia, Marta. I hora baixa es va declarar un incendi en un sentits corrals de vora la carretera. Dos camions amb 7 bombers es van acostar fins al lloc dels fets i els van trobar que els mateixos propietaris ja havien reduït molt el foc. Els bombers el varen acabar d'apagar i van refrescar després aquella zona. El que sí que es va cremar l'incendi van ser unes canonades, fet que va deixar sense aigua diverses cases dels voltants durant un grapat d'hores. Sense deixar de banda l'illa, els desallotjats dels assentaments d'Eivissa troben nous espais on passar la nit. En aquest cas és el buc de Cala de Bou, on ja hi vivien un centenar de persones. Els nouvinguts s'afegeixen a d'altres que fa 8 anys que hi són. L'Ajuntament de Sant Josep fa més d'un any que espera l'ordre judicial per desallotjar i enderrocar aquesta estructura. El gran problema de l'accés a l'habitatge també serà un dels temes que s'abordarà a la tertúlia d'avui aquí al dia.
I bones notícies també en aquest cas per als oients de ràdio, Joana.
Sí, perquè IB3 Ràdio ha presentat al Centre de Telecomunicacions d'Alfàbia la tecnologia de ràdio digital terrestre. És el DAB+, i permet una millor qualitat de so i més emissores a cada un dels múltiplets. Els receptors que ja disposen d'aquesta tecnologia poden rebre no només àudio, sinó també imatge i text. De fet, els cotxes fabricats a partir del 2021 ja incorporen aquesta tècnica tan avançada. Es pot seleccionar manualment en la pantalla del vehicle. Ens podreu escoltar i veure encara millor que millor.
Moment per la frase del dia, són les 9 i 9 minuts.
La frase d'avui és de Sigmund Freud, que hauria fet anys precisament avui, i per això recuperarem una frase del pare de la psicoanàlisi, que un dia va dir que hi ha dues maneres de ser feliç. Una és fer-se el beneit i l'altra, et ser-ho. Si no teus és que no estàs viu.
Què parla tothom avui dimecres?
Idò, aquesta setmana, Marta, tothom parla de Jonàs I, autoproclamat rei de Suïssa. Ja vull ser rei, ser per collons cap de l'estat, tenir-ho tot fet, només per ser fill de papà. Un home s'ha és complicada aquesta paraula, s'ha autoproclamat rei al bell mig del segle XXI i en un dels països més estables d'Europa. No és ficció. El nom Jonas Lauiner, i ha construït el seu particular regne aprofitant-se d'un buit legal a Suïssa. Tot va començar l'any 2009, quan aquest tècnic suís, aleshores amb només 24 anys, organitza la seva pròpia coronació a una església en capa i corona incloses, el que semblava una excentricitat sense recorregut a que va convertir-se en un cas que preocupa i molt les autoritats suïsses. Lauiner ha aconseguit fins a 148 parcel·les, és a dir, més de 117.000 metres quadrats suïssos, sense pagar-les. I com? Gràcies a un article del Codi Civil d'aquell país que permet reclamar terrenys sense propietat registral. El seu imperi inclou fins i tot trams de carretera, i això li dona una certa capacitat de control. En algun cas es cobren els veïnats per fer servir aquestes vies o per drets de pas i de construcció. Ell defensa que tot és legal i, en part, simbòlic. Però el fenomen llances les alarmes i alguns cantons suïssos estudien canviar la llei per evitar que altres persones imitin aquesta estratègia d'aquest jove. Mentrestant, el que ja va començar com una broma s'ha convertit en una micronació de facto i en un debat obert sobre els límits i les esquerdes del sistema legal suís. Vos agradaria tenir un regne propi? T'agradaria ser Joana Primera de no sé on?
Mira, un poc com allò que contaven i que Valdana, aquesta cançó que sentien de fons, no? Jo vull ser rei, per aventura en Jonàs, pot ser no només rei de Suïssa, sinó un nou integrant dels Pets, per poder cantar aquesta cançó.
Qui lo sap, però t'agradaria ser reina o no?
De ca meva, reina de ca meva. Wow. És que, més enllà de les portes de ca meva, no m'agradaria ser-ho, perquè que cadascú se comandi que seva. Bé, no sé si aquest home comandarà gaire o és una cosa com, com tu dius, com a més simbòlica i més tal. Focus a mi personal, per això no. Gràcies.
M'agrada com aquella estora d'una coneguda casa de mobles, no? Benvingut a la República
Independent
de Cana Maroto.
Quina publicitat que li acabes de fer,
no.
Coneguda tenda...
He dit sa marca, jo. M'he quedat sense eslògan, però... perquè, a mi, quan un eslògan és bo, em te reconeixes. És com un vers, si m'apures. Anem per feina. Marta Garau, tu, que ja s'ha acostumada a comandar, t'agradaria tenir un regne?
Mira, com que ja estic acostumada a comandar, no. Així que jo, l'anàlisi que te faré avui no és precisament de si m'agradaria o no. Mira, és que és el típic perfil, el d'aquest home, ho estava mirant detingudament i analitzant.
És el petit Nicolàs de Suïssa.
Però, mira, i és que sembla que no ha romput un plat mai, perquè tu, jo animo els oients, sobretot, a que recuperin les imatges. Té una pinta de figaflor, de persona que no ha... Que, com se diu, no?
Que no ha romput mai un plat.
Que no ha romput mai un plat, no? Careta de bon lot, i de sobte es viu, perquè ja s'ha fet amb molt de terrenys. O sigui que,
ja ho diuen, aquí tenir... més pur fa rellotges.
Exactament. Sí, té pinta de careta de no haver romput un plat mai. I no és vera, perquè, fixa't, l'àmbit legal el domina, perquè ja s'ha fet amb un... amb més de 140 sí, terrenys.
Però hem de fer la pregunta, què faríeu si fóssiu reis? Xisco, si jo te demanaré tu, què és allò que voldries fer? La primera cosa que voldries fer si fossis rei, què faries tu?
Que sempre hi hagués paradetes de dònuts en el carrer.
M'encanta. Necessitem reis, més reis així.
El meu regne seria petit, perquè evidentment no puc tenir tothom tot el dia fent pastisseria, però jo viviré un regne on tu puguis sortir de casa teva i trobar-te un dònut.
Gratis.
O una napolitana. O qualsevol cosa de menjua dolça que t'alegri
aquest
dia.
No sé si m'aniria molt bé, Xisco.
No, mem, me tancarien el que seria el regne tot d'una, perquè tothom acabaria... és que no hi cabríem dins el regne, perquè entre tots ja tindríem un perímetre abdominal una mica complicat de gestionar. Però jo, més que ser rei de coses importants, a mi m'agradaria ser rei de petits detalls. Obligar que sempre hi hagués flors blanques, per exemple.
Sí.
Aquestes excentricitats que sumen una mica d'il·lusió a la vida. Sí.
A tu t'agradaria.
Organitzaries moltes festes?
Jo és que saps que no som més de parties, però sí que obligaria, per exemple, a que tothom hagués de llegir 20 llibres d'any i fer exàmens. Ah, ja no fa tanta gràcia,
no,
això.
Però
és que, clar,
és que
reis, és que reis seran aquestes coses. Clar, el despotisme il·lustrat, i sobretot el que seria l'edat mitjana amb aquells reis que eren com a déus, si m'apures, és que estàs a mercè de que un trabucadet
i alerta, perquè aquest tipus de trabucadets són perillosos, que per cert...
Però Suïssa no ha preocupat aquesta coronació, que no és més que una performance. El que ha preocupat és que, per mort d'aquesta escletxa, quan un terreny no és de ningú, se suposa que el pot reclamar i quedar-te'l, una mica el que va fer l'Església Catòlica quan se va immatricular un munt de propietats a l'estat espanyol, però clar, aquests joves són 144.000 metres quadrats, no, 117.000, perdona, 148 parcel·les, és que ja té dins la seva butxaca.
De totes maneres, per cert, el dress code que du sembla comprat a una tenda de darrer moment, perquè és vera que se li veu com una disfressa, no? Ben, no té qualitat.
Que ja que estem en el segle XXI, l'any 2026, si se vol autoproclamar rei, que sigui una mica més modern, no? És que això com apareix de l'any de la Picó.
Ja, però és que si una cosa té la monarquia, estimada, és tradició.
Que són conservadors.
Però imagina que s'inventàs... Bé, que supos que s'ha inventat una cerimònia de coronació, perquè dubt que hi hagi protocols a Suïssa per aquestes coses.
Però... per exemple, podria haver anat vestit com a Samet Gala alguns dels personatges que hi comentàvem, sí. No? Podríem haver anat una mica més atrevit.
Ha volgut apostar per l'essència clàssica del concepte de corona.
Però imagina que ell crea el seu petit Mònaco. Així va començar
la
família Grimaldi... anant
no
a lo que era una penya, la varen conquerir i ara fan el Vall de la Rosa.
Jo només dic que alerta amb aquest tipus de perfils que semblen inofensius, però que després deu estar ben assessorat.
En aquest jove, després en parlarem, que havien sortit les revistes, en aquest jove li costarà molt que, per exemple, el rei Carles Gustaf de Suècia, que fa 80 anys, el convidi a la seva festa d'aniversari. Ho dic perquè és Grimaldi, petitons, tots i els doblers que tenen, sempre se'ls ha considerat una mica uns parvenus, uns reis com a de segona o de tercera.
És
Grimaldi, que varen tenir la gran Grace Kelly com a matriarca, que serà la protagonista del capítol de la setmana que ve de Divas i Divins, el vostre podcast de confiança aquí a Iveta Ràdio. Una falqueta.
Poden prometre que no estava preparat, eh?
No, però
l'ha
escollit
molt bé.
També vos dic que no passeu pena.
Aquesta setmana tu i jo és Grimaldi i tot infrescós.
Anava a dir que no passin pena, perquè després a les 11 ho tornarem a recordar. Per si qualcú s'ha despistat.
Bé, és aquesta setmana que ningú se'l perdi, Concha Velasco, i el seu pas per Mallorca, que és una fantasia.
És top. Després en parlem, 9 i 16 minuts, tot d'una comença la nostra tertúlia, ara en la bona companyia de Facu Tenac, els comandaments tècnics, que té Jaume, Nas Bernissú, Jolanda Ruiz en la producció, Miquel Rosselló. Començam aquesta jornada de dimecres. Podré ser rei.
Divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i Betres Ràdio.
Comença la nostra tertúlia avui en la bona companyia dels periodistes. José Luis Miró, bon dia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
I en Porcel, bon dia.
Bon dia.
I l'empresari i consultor José Manuel Barquero, bon dia.
Bon dia, Marta.
Repassa l'actualitat avui, que aquest dimecres té a veure amb tot el que ha corregut les darreres hores el Consell de Ministres. Ja sabeu que ha aprovat l'ampliació de la llei de la infància perquè els professors condenats per assetjament no puguin tornar a exercir la docència. És un canvi que mos afecta de ple a les nostres illes, que afectaria de ple a Miquel Roldán. Recordem que és mestre del centre de Son Pisà de Palma, condenat per assetjament però no inhabilitat, i que actualment cobreix una baixa. De fet, ja hi ha algunes actuacions per part de les associacions de pares i mares. Avui acaba ja aquesta vaga al centre escolar, no la dels alumnes de quart de primària, que serien els afectats per aquest professor. Vos demano una primera valoració, José Luis, sobre el que suposa aquesta passa endavant per part del Consell de Ministres, perquè des d'aquí, des de la Conselleria, ja havien explicat que tenien, d'alguna manera, les mans fermades.
Bueno, vamos a ver. Inhabilitación, o es decir, lo que se está vendiendo es que un profesor que haya sido condenado por acoso a un alumno, ¿se entiende?, no podrá ejercer la docencia. ¿Pero por cuánto tiempo? cuánto durará esa inhabilitación? Esto es la primera pregunta que yo me he hecho, porque entiendo yo que al igual que cualquier otro condenado, cualquier otro reo, tendrá derecho a la reinserción, ¿no? Una vez cumplida esa, esa inhabilitación. Con lo cual yo creo que ya se parte un poco, la propaganda política ya marca un titular que hay que matizar, ¿no? Y conectándolo con el caso Roldán, no es por hacer de abogado del diablo, pero viendo un poco lo que...
Perdona, respecte al que acabes de dir, en teoria, clar, és interessant, perquè diu, el que jo he pogut trobar, que no és una durada única, depèn de la sentència.
Hombre,
depèn
claro, de la inhabilitació l'estableix el tribunal, te puede inhabilitar 3 años...
És interessant la pregunta de fins quan. És interessant.
És a dir, que un professor, por el hecho de ser condenado, no va a poder ejercer la docencia el resto de su vida a perpetuidad, eso es falso, claro. porque no puede ser. Eso es imposible. Podrá ser pues lo que establezca el código de pues tiempo de inhabilitación en función del caso. Supongo que habrá un tipo de pena, pues, dependiendo de la gravedad de ese acoso o de ese delito. En el caso del que parece ser que se invoca como el inspirador de esta modificación legal, que es el caso de Roldán, con la ley vigente a mí me parecía muy coherente y muy razonable el argumento del tribunal en cuanto decía el acoso se ha producido no a un alumno, sino a un exalumno y fuera del ámbito escolar, ¿no? Es decir, y entendía el tribunal que establecer una pena de inhabilitación para eso no era posible porque había que separar esas dos circunstancias. Bueno, ahora parece ser que si lo que se invoca es este caso, pues se podrá ver una inhabilitación, ya insisto, temporal por un tiempo X, en el caso de que sea a un alumno o a un exalumno y que sea dentro o fuera del ámbito escolar, porque si no, no tiene nada que ver con el caso Roldán. Es decir, que yo no sé hasta qué punto estamos aquí mezclando una cosa con la otra sin saber los detalles de esta futura ley, ¿no? O de esta modificación legal.
Primera valoración, bueno, José Manuel.
El argumento del tribunal, como todos los argumentos, es discutible porque evidentemente es un alumno, es un exalumno.
Y es menor, además.
Que había conocido en el ejercicio de la docencia. Es decir, tiene un cierto sentido el pensar que una persona que comete ese delito pues tenga que ser apartado de el ámbito, digamos, donde puede conocer a una supuesta víctima. Pero está bien traído lo del tema de cuántos años, porque evidentemente la pena en el Código Penal Español tiene una función de rehabilitadora. Ni siquiera existe la cadena perpetua en España. Lo máximo que existe es una cosa que se llama prisión permanente revisable para delitos de extrema gravedad que pueden llevar a una persona a estar en prisión pues más del plazo máximo que establece la ley, ¿no? Pero, bueno, yo es que no quiero abrir otro melón, pero de esta ley, que esto me parece que es cubrir una laguna legal, es decir... Pues de la misma manera que a un señor que, pues, no sé, a un guardia civil que le condenan por quedarse un alijo de droga, pues no parece lo más lógico que cuando cumple su condena, pues se reintegre a un servicio contra el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Pues esto es algo parecido. Dicho esto, esta ley dice otras muchísimas cosas que a mí me parecen muy, muy criticables y que no sé si queréis que entremos luego.
Sí, yo quiero entrar.
Porque es tremendo lo que a mí me parece que es una regresión sobre el tema de la custodia compartida. Me parece que es un ataque, además, a los jueces brutal, porque presupone que los jueces hoy están dictando sentencias que perjudican a los menores, a sabiendas. Cuando habla del tema del síndrome de alienación parental, que no puede ser en ningún caso alegado porque eso no está reconocido por los psicólogos, a mí eso se llame SIP, SAP, SUP, SEP o SOP, me da igual. Es absolutamente evidente que hay casos en los juzgados en los que uno de los, o el padre o la madre, manipula a un menor. Esto no sé cómo se llama o lo quieren llamar en la ley, pero negar que esto es una realidad que existe en los casos de divorcio conflictivo me parece demencial. Y bueno, toda esta especie de movida que se ha organizado por el tema de Juana Rivas, porque esta ministra ya se manifestó a su favor, como si esa mujer fuera una madre ejemplar. Yo, desde luego, eso no justifica las actitudes del padre, ni que estuviera condenado por malos tratos y tal, pero que esa mujer ha manipulado a sus hijos, no lo digo yo. Lo dicen todas las sentencias, todos los jueces y juezas que han visto ese caso. Y de ahí viene esta modificación que a mí, al margen del tema de la condena del profesor, que yo creo que eso tiene que estar previsto en la ley, me parece una ley ideológica muy criticable.
Guillem, sobre la decisió del Consell de Ministres, recordem oients i espectadors, l'ampliació de la llei de la infància perquè els docents condemnats per assetjament no puguin exercir.
Sí, bé, jo el primer que crec que s'hauria de dir és que el cas de Miguel Roldán ha estat tan mediàtic que el fa diferent a molts altres casos. Ho dic perquè, per exemple, jo vaig conèixer el cas d'un professor en el que també havia estat condemnat per assetjament i va poder reincorporar-se a una altra escola. Però es veia que dins l'escola, era un centre concertat, se li va posar una persona que anava sempre amb ell, quan estava en contacte amb alumnes, i amb aquesta situació els pares, per exemple, van quedar tranquil·litzats. No sé si aquesta situació no sé si serà igual.
Bueno, però en el cas de Roldán també se li intentaron establecer unes mesures que l'alegó que vulneraven els seus drets fonamentals i hubo que retirar-les.
Claro. Los puestos, creo, ¿no?
No, tenia que passar uns exàmenes o uns controles para ver su equilibrio mental, o sea, mental, una cosa de este estilo, creo recordar, ¿no? Entonces, sí. O sea, claro, el tema era muy delicado y apartarlo sin más de la docencia era una prevaricación de
yo sobretot que està seguint el tema, sobretot llegint en els mitjans, el problema que veig aquí és per una part la confiança dels pares que tenen amb aquesta persona i amb aquest procés, perquè la realitat és que des del primer moment se varen posar en vaga i en contra de la decisió de que tornen a l'escola, i això el que està també produint és un problema pels alumnes, perquè hi ha molts alumnes que i sobretot en el principi del cas, molts d'alumnes que van estar setmanes sense anar a classe, per exemple, i això també van sortir els professors a dir que estava produint pues, una diferenciació entre els alumnes d'aquesta classe, per exemple, i de les altres classes. És a dir, jo crec que és un tema complicat perquè té moltes conseqüències, però sobretot allò em va sorprendre quan va esclatar aquest cas i va passar a vegades de pares, de que la conselleria va haver de sortir a dir que no tenia les mans fermades i que no podia fer res. I clar, en el moment en què la conselleria no pot fer res, el problema també se fa més gran, perquè les famílies tenen una major desconfiança, hi ha més nervis, i la sensació és que és un tema que no se li acaba de trobar un encaix. Però sobretot per lo que deia José Luis, de que ell, quan ha tingut l'oportunitat, ha alegat que té uns drets i que se li estan vulnerant i que ell...
En qualsevol cas, la ley no serà retroactiva per este cas, no se podrà, entiendo yo.
Claro, jo per lo que entenc, o per lo que he pogut llegir, que serà casos que passin a partir d'ara.
Claro, por supuesto. Me gustaría hacer un apunte sobre también lo que
has dicho. ¿Els matisos els que fèieu referència?
No, lo de la ley de la infancia. Uh-huh. Es decir, tú pretender... pensar que tú puedes eliminar una realidad del mundo, del tipo que sea, porque vas a redactar 5 párrafos en un artículo de una ley, esto es que es vivir en otro planeta. Es decir, estoy completamente de acuerdo en lo que tú has dicho, que llámalo SAP, llámalo como tú quieras. Es decir, la cuestión es que se puede dar la situación ahora en la que un niño no vas... Porque dicen, esto es para que se escuche a los menores.
Es que esto es una falsedad.
Es una falsedad, salvo cuando
los niños hasta los 12 años no podían declarar... No, esto es falso, absolutamente. Es decir, lo que el juez no tiene obligación es de llamar a los menores de 12 años. Uh-huh. Claro que hay jueces que en atención a un informe pericial de un perito judicial...
Pero yo no me refería a eso.
Claro que han declarado niños de menos de 12 años.
Yo no me refería a 12. Yo digo que se plantea la ley diciendo...
Es que dice unas cosas de la ley que son falsas.
No, pero se vende la ley diciendo a partir de ahora los niños serán escuchados.
¿Cómo se...?
Pero salvo en un caso. Salvo cuando digan que su madre o su padre los manipula. En ese caso ya no se les escuchará. Es que esto es alucinante. ¿Me explico? No, es decir, el niño será escuchado cuando diga he sido abusado por parte de un progenitor. Pero en cuanto diga, no, es que tengo un progenitor que me ha dicho que diga que he sido abusado por el otro, en ese caso no se le escucha. Es que eso es lo que dice, claro. Eso es lo que plantea ahora mismo la eliminación del llamado SAP, que como tú dices...
Darrer punt, Guillem, abans d'anar a publicitat sobre els arguments dels teus companys, sobre els matisos d'aquesta llei i sobre el que podia suposar el canvi.
El primer que he de dir és que sempre tens la sensació de que quan se fan lleis així no se tenen en compte la realitat dels casos i que moltes vegades és veritat que no l'he pogut llegir, l'hauria de llegir per donar una opinió més clara, però sempre tinc la sensació de que se fan lleis per casos concrets, per exemple, o per qüestions concretes, i en el final pot ser que aquesta llei mos acabi generant més problemes. Volem fins a quin punt, jo la vull llegir, però tinc la sensació de que no és la llei que s'hauria de...
Lo puedo resumir. Esto es una reivindicación tradicional del feminismo radical, que desde que las custodias compartidas hace 10 años pues podían ser un 5, un 7, un 8%, ahora que han pasado a ser un 40 y tantos, casi un 50%, el feminismo radical ha entendido, y además lo dicen explícitamente, que la mujer ha perdido fuerza de negociación. Porque ya no se establece que la custodia de un menor sea directamente para la madre, excepto que se pongan de acuerdo o excepto que la madre sea drogadicta o prostituta o algo así. Claro, esto cuando ha cambiado se pierde. Entonces se hace una ley directamente ideológica. Las leyes ideológicas, cuando se aplican a la realidad, como explicaba José Luis, siempre causan más problemas de los que solucionan, por definición. Y esta, bueno... Es un trámite en el Consejo de Ministros.
Sí.
Ya veremos, si esto se aprueba en el Congreso de los Diputados.
Després intentarem parlar amb l'Associació de Pares i Mares dels Alumnes de Son Pisà, que recordem, avui s'acaba la vaga, a excepció dels alumnes de quart, que seria el curs afectat per al professor condemnat per assetjament. Petita pausa per publicitat, el bisturí a la ràdio, uns consells per la tele, tornant tot d'una.
El dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es la violencia más allá de la expresión, la que se llama expresa, la que reconocemos y nos estalla en la cara, pero que muchas veces no sabemos cómo evitar. Violencia escolar en su versión de mayor a menor, de profesor a alumno en su modalidad 2.0. La historia del acoso condenado y condenable de un profesor que no ha sabido liquidarse por la vía rápida, del a la puta calle, del demándame si quieres, al que no sabe controlarse en un mundo cercenado y sobrecontrolado. Si don Miguel Roldán es el paradigma de lo que no debe existir, donde un menor es sagrado, pase lo que pase y sea lo que sea, ya tenemos la respuesta a manos del Ministerio de la Infancia y de la Juventud, en palabras de su titular, la señora Rego, aprueba la reforma de protección infantil que impedirá casos como el del Mister, eso dice el titular. Lo que sorprende del caso no es el anuncio que la ministra hiciera precisamente aquí, ni la ley que debiera estar tatuada aquí desde el Pleistoceno. Lo que sorprende no es que un impresentable mantenga en jaque a tres colegios, escriba libros y cante canciones dirigidas pretendidamente al suceso de su condena. No es que se descojone en entrevistas ad hoc para hablar de su relación mayor con un menor, ni la náusea del detalle. Ni siquiera que fuera condenado además por un quebrantamiento perseguidor hacia la víctima. La tragedia es que la condena se la hemos puesto a esta sociedad, a esta consellería del señor Vera, que no ha dado la talla, inamovible e incapaz hasta ahora de tomar medidas para evitar lo evitable. Y ya mañana, siempre mayores, más. ¿Qué importa?
Són les 9 i 33 minuts. Continuem en aquesta tertúlia a través de la ràdio, a través de la televisió i repassant els temes que centren l'actualitat d'aquest dimecres. Un d'ells passa inevitablement per les repercussions que va tenir l'esfondrament parcial d'un edifici al barri de Foners, d'una part, perdó, del sostre d'un edifici al barri de Foners. Just ara a les 9 començaven les tasques on els diferents tècnics municipals procedien una inspecció, juntament amb els bombers, per poder revisar aquest edifici, aquest pis afectat per l'esfondrament parcial. Just ahir varen saber la notícia, una notícia molt rellevant, i és que aquest immoble no havia passat la inspecció tècnica d'edificis des de l'any 2016. Malauradament, no és la primera vegada que ocorre un incident i que després es revisa i no havia passat aquesta inspecció tan rellevant, sobretot per saber l'estat en què se troben els edificis. Podem saludar Bernat Nadal, que és degà del Col·legi d'Arquitectes, aquí ja tenim en conversa telefònica. Bernat, bon dia.
Hola, bon dia.
Just ara, a micro tancat, ens estàvem plantejant amb quina freqüència han de passar aquestes inspeccions tècniques als edificis. Així que partim d'aquesta primera pregunta per tu.
Bé, a nivell estatal, l'obligació és cada 50 anys i després d'aquesta primera revisió de 50 anys s'hauria de fer cada 10 anys. Si bé és vera que hi ha alguns municipis que sí que varen treure una normativa municipal, a la qual també és obligatori a partir dels 30 anys.
De qui depèn que se passin aquestes revisions? Perquè no és el primer que no està al dia.
Aquestes revisions, evidentment, depenen dels propietaris dels immobles. És a dir, cada propietari té unes obligacions i uns drets, uns deures, i un d'aquests deures és de conservació dels edificis i per donar compliment en aquest deure pues, tens l'obligació de passar aquesta avaluació de d'inspecció dels edificis.
És complicada aquesta pregunta, però per què creus que no se passen? És per desconeixement, és per canvi de mans dels pisos a vegades, no? Perquè se venen, un s'oblida, no se tenen els papers en regla. Per què penses que no se passen aquestes inspeccions?
Bé, segurament hi ha diversos motius. El primer de tot segurament sigui, quan estan xerrant d'edificis plurifamiliars, la dificultat de posar d'acord a la comunitat de veïnats per realitzar aquest tràmit, que en realitat no s'hauria de veure com un tràmit, sinó com un requisit de seguretat per les persones que hi habiten, i després també per la por de que aquestes inspeccions duguin associades pues, tota una sèrie d'obres que potser la comunitat no està en disposició d'afrontar, així com les proves que s'han de realitzar en cas de que s'ha detectin algunes patologies, com puguin ser cates o algunes proves que s'hagin de fer quan trobem elements d'ornamentació, com pugui ser un fals ostre o de més, que mos oculta l'estructura real de l'edifici i, per tant, hem de fer cates per poder donar una ullada a l'estructura, bàsicament.
O sigui que és per manca d'acord, a vegades, i per una qüestió econòmica. Són temes molt, molt seriosos, però, clar, quan un edifici, per exemple, té llogaters, en aquest cas no són els propietaris, entenem que aquí l'obligació és del propietari, també, i d'informar els seus llogaters.
Sí, clar, és així, però, bueno, que és un tema que, per exemple, hauríem de tenir tots clar. És a dir, quan vivim en un edifici, els edificis necessiten un manteniment. I aquest manteniment passa per aquest tipus d'inspeccions. I tot d'una que vegem qualque senyal, com pugui ser una esquerda, una fissura, una taca d'humitat, doncs no estiria de més posar-se en contacte amb un tècnic perquè pugui venir a avaluar quina és la situació i si la situació és preocupant o senzillament és puntual.
Ara mateix, just a les 9, els tècnics municipals procedien a una inspecció juntament amb els bombers, sobretot per saber si aquests veïnats podran tornar avui en aquest edifici. De moment el que sabem és que tot apunta a unes filtracions d'aigua, perquè clar, el pis afectat era el 8è, just era el pis que estava davall de la terrassa i sembla que s'havien filtrat humitats i aigua. Amb aquesta anàlisi, i evidentment molt manca d'informació, veus possibilitats de que puguin tornar a l'edifici?
Bé, segurament, primer de tot, el que s'haurà d'assegurar és fer un cobriment temporal d'aquest edifici per tal de que no torni, no sabés qui entra en aigua. I una vegada s'hagi fet això, quan s'hagi estudiat si realment l'estructura no té cap patologia més associada a la manca de resistència i de la mateixa, doncs sí que potser podrien tornar a casa seva.
I una pregunta burocràtica.
Està clar que els que estan a sota la planta no hi podran tornar fins d'aquí una bona temporada.
Evidentment, els altres, com t'ho expliques, sí. Una pregunta burocràtica. No ajudaria que fossin els ajuntaments qui revisassin els edificis i, si no estan al manco, comunicar aquesta situació als habitants, als propietaris, en aquest cas, dient, ei, no has passat la inspecció, te toca. No ajudaria a agilitzar la burocràcia per aquesta banda?
En el cas de Palma concret, supos que és com a tots els ajuntaments, imagino que el que fan és enviar unes cartes, perquè s'envien cartes de l'administració a totes les comunitats de propietaris i els propietaris en si, recordant l'obligació de passar aquestes inspeccions. Dit això, la quantitat de personal que hauria de tenir l'Ajuntament per poder controlar individualment tots i cada un dels immobles que hi ha a Palma o a qualsevol dels municipis és inviable. Per tant, aquí sí que és important la col·laboració dels propietaris i de ciutadà a l'hora de donar compliment en aquests requeriments.
Bernat Nadal és degà del Col·legi Oficial d'Arquitectes. Gràcies per tota aquesta informació.
Moltes gràcies a vosaltres.
Què en penseu, Guillem? Començar per tu. Clar, ha explicat en Bernat, evidentment hi ha una part de responsabilitat de l'administració, que envia les cartes, però és impossible abarcar tots els immobles, tots els edificis, apel·la també a la responsabilitat individual.
Sí, i clar, ara lo que ha dit en el final de que seria impossible per falta de personal, i crec que com aquest hi ha moltíssims problemes de gestió en l'administració, de que per falta de personal i de recursos, moltes vegades, perquè seria lo ideal, no? És a dir, que te poguessin avisar, que poguessin si venia qualcú, que fos un tràmit ràpid, però tots sabem que normalment no són tràmits molt fàcils. Després és una qüestió econòmica i jo recordava fa un temps que en el diari van treure un cas, que ara no recordo quin era, que se va esfondre un sostre d'una casa i en el principi se pensava que era perquè no s'havia passat la revisió i tot això. I va ser en el final perquè els propietaris no havien volgut avisar perquè suposaven que els hi suposaria un tema econòmic que no podien pagar i que per això no havien avisat. Estic segur que com aquest cas n'hi ha molts. Ho dic perquè potser l'administració també hauria de ficar-se en aquestes qüestions i voldria saber fins a quin punt també quant d'edificis en aquests moments haurien d'haver passat la revisió i no l'han passada, perquè això també pot ser un problema, perquè potser hi ha gent que pensa que l'hauria d'haver passada o que encara no li toca i potser fa 3-4 anys que li tocaria.
Mira, yo me acuerdo cuando se aprobó esta ley y hablando con arquitectos amigos me decían que, bueno, lo de siempre, ¿no?, que el papel lo aguanta todo. Claro, que la ley estaba muy bien y que establecer esas inspecciones pues era una cosa muy sensata y muy prudente, bien hecha, pero que eso iba a ser muy complicado, muy complicado de implementar, que eso conllevaba unos costes económicos y que conllevaba una serie de inspecciones y de sanciones y que ya todo eso ya era un proceso mucho más complicado. Bueno, pues han pasado unos años y lo hemos visto. Yo, pues no sé si tendrán en el Colegio de Arquitectos, lo podríamos haber preguntado, pues una estimación de qué porcentaje o cuántos edificios, por ejemplo, en Palma podrían estar ser susceptibles de tener que pasar la inspección y no haberla pasado. Pero yo os hago una pregunta. Es decir, si la inspección técnica de vehículos no estuviéramos avisados de que a partir del cuarto año, cada dos años te instal, llevaras una pegatina ahí y la vieras, y bueno, antes hasta te enviaban una carta a casa para recordártelo. ¿De verdad creemos que la gente, todo el mundo voluntariamente, si además no acarreara una serie de sanciones importantes por parte de tráfico, si te paran, etcétera? O porque además lo hacen con las matrículas ahora, ¿no? Es decir, que hay unos esto, entonces pasan y saben a partir de qué matrícula tiene que tener la ITV. ¿Vosotros creéis que todo el mundo de motu propio iría? Ay, sí, espera, que se me...
Voy. A mí me gustaría hacer una apreciación que creo que es importante. Este edificio en el que se ha producido este hecho está en plazo. Porque, es decir, estamos destacando que no pasó la revisión en 2016, las revisiones son cada 10 años, si no está es por meses.
No, porque en aquel caso, la primera revisión ha explicado que es als 50 años.
Sí, pero este edificio, ¿no?, ponemos que no ha pasado una revisión desde el 2016, estamos en 2026.
Yo entiendo que es que le tocaba en 2016 hacerla.
Sí, yo también lo entiendo.
Entonces que le tocaba hacerla en 2016.
Yo lo que he entendido está mal enunciado.
Es que tenía que haberla pasado en 2016.
Exacto, sí.
Exactamente.
Desde 10 años que no la ha pasado.
Pero yo es que lo he entendido.
Igual el reto el pot donar. I mira, sí, fas bé en apuntar-ho, perquè és veritat que l'immoble no havia passat l'ITA des de 2016, però ens referim a que era l'any en què li tocava fer aquesta revisió.
Home, si és així, seria gravíssim, perquè és el que ja han passat 10 anys i no s'ha revisat, i clar, passen aquestes coses. Però és vera que jo crec...
O sea, no ha passat nunca una revisió, entendem.
La que li tocava, no. La darrera que li tocava, el 2016, no.
Vale. Lo había entendido mal.
Son unos años que dudé retarte, evidentemente.
Bernard Nadal ha apuntado una... Es que esto no son bromas. Es decir, es que ahí te hacen una inspección, ves según qué problema estructural y puede ser un coste económico impresionante. Estamos hablando de, creo que son 16 viviendas. A veces cuando el edificio es más grande y hay más viviendas, pues el coste se reparte entre más.
Es que sap greu, perquè si vos fixeu és un poc una roda. Impossibilitat d'accés a l'habitatge, no arribar a final de mes, haver d'assumir unes despeses molt importants, que també se pot entendre que la gent digui no tinc dobbes per arreglar, no? És com una roda molt, molt complicada i que tot versa sobre la qüestió de l'accés a l'habitatge.
Marta, todos conocemos casos de comunidades de propietarios, pues que hay una junta y que para hacer una derrama extraordinaria de 500 euros porque hay que arreglar.
Sí, imagina't...
No sé, bueno, ja és un tal, pues imagina't, si tu tienes que meter ahí una cosa estructural, que de vigas, que eso son miles y miles.
Me permeteu que faci una petita pausa per publicitat, després parlam de l'accés a l'habitatge, precisament per als assentaments a Eivissa, perquè a vegades quan desallotgen un, al final el que s'està fent és traslladant el problema a un altre lloc. Vos plantejarem quina podria ser la solució. Si aquí a Mallorca ja sabiu de manera molt, molt complicada la qüestió de l'accés a l'habitatge, a Eivissa s'agreuja encara més, si cal. Petita pausa per publicitat, torna amb tot una.
al dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat. Para ti y también para ti en Eroski te damos la manzana Golden Granel a 1,95 euros kilo. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo. La chuleta lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. Y la empanada de carne y guisantes bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo. Mallorca es una illa viva y las carreteras la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha eixut. Però nosaltres és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 46 minuts, continuem aquí al dia, a través de la ràdio, també a través de la televisió, amb els nostres tertulians, avui José Manuel Barquero, José Luis Miró i Guillem Porcel, i els temes d'actualitat que passen una vegada més per l'habitatge, o millor dit, per la impossibilitat a vegades d'accedir a un habitatge a les nostres illes. La situació és complicada a Mallorca, evidentment també a Menorca, però s'agreuja més, si cal, a Eivissa i Formentera. Vos parlem dels desallotjats dels assentaments d'Eivissa, perquè una vegada que se procedeix a desallotjar un assentament il·legal, com ha passat en moltes ocasions, que en roba un, que en roba dos, l'assentament darrer, el de la Joveria, aquestes persones troben nous espais on passar el vespre. Aquestes imatges que compartim són del buc de Cala de Bou, on ja hi viuen un centenar de persones. Els nouvinguts d'ara s'afegeixen ja a les altres persones que duien vivint aquí, en aquesta situació tan crítica, a jutjar per aquestes imatges, perquè són una sèrie d'estructures que se troben en construcció, s'afegeixen a les persones que ja fa més de 8 anys que hi són. L'Ajuntament de Sant Josep ja fa més d'un any que espera ordre judicial per desallotjar i també per enderrocar aquesta estructura que està servint d'habitatge en aquestes persones que no tenen on anar, José Luis.
És que la gent no s'evapora. Sí, es lo, creo claro. que lo, es lo
este
que comenta,
el problema,
esto,
te refieres.
Comentamos esto en el último programa, es decir, tú puedes ir y decir este asentamiento y esas personas, por pura lógica, pues van a buscar otro sitio donde cobijarse y, claro. y lo que haces es, el problema evidentemente no se resuelve, lo que hace es desplazarse y se va moviendo y se va trasladando. Y es que esta es la verdadera situación. Por eso cuando yo soy partidario de realmente... Cuando se produce una situación en la que alguien se busca la vida y consigue generar la mínima molestia, si tú como administración no tienes una solución, aunque eso esté fuera de la ley, tú no tienes una solución para realmente resolver ese problema, pues a veces te conviene hacer la vista gorda. Yo siento ser tan crudo y tan sincero y tan honesto, pero es que si no, no se resuelve el problema. Y esto pasa aquí, pasa en Eivissa y pasará cada vez que se haga una operación que nosotros decimos, bueno, se ha resuelto el tema del asentamiento tal, y tú has de pensar automáticamente, bueno, el asentamiento que estaba aquí pasará a otro sitio.
José Manuel,
sí,
bien.
No, yo, es que estaba viendo las imágenes y dices, claro,
es tremendo.
Sí, que lo que puede hacer el ayuntamiento es derribar el edificio. Lo que no puede hacer es derribar a las personas que están, como dice José Luis, buscándose la vida. Es que esto es un problema estructural muy grave. Pero el tema de hacer la vista gorda, hombre, yo creo que hay casos y casos. Hay casos en los que es verdad que no se genera, en teoría, ninguna molestia grave, pero hay otros en los que hay un tema de salubridad y de responsabilidad pública. Si hay un siniestro, si hay un incendio o si hay cualquier situación de este tipo. Entonces, bueno, son imágenes recurrentes que mucho me temo que vamos a estar tiempo viendo.
Però on passa la solució, Guillem?
Pues crec que no la té... El manco en aquesta situació no la té ningú, però és que... És el que comentàvem ara, és que tota aquesta gent s'acercarà a una altra banda perquè el que no faràs és... Què fas? Dormir a mig dels carrers? Que no se pot. És a dir, tota aquesta gent s'acercarà a una altra banda. I jo estic un poc amb en José Luis de que les administracions no tenen o no poden donar solucions a qüestions com aquestes. Ho hem vist a Can Roba, ho hem vist inclús a la presó de Palma, sí, que ha generat molt de problemes, però aquella gent... jo recordo un reportatge a IB3 que li demanàvem què fareu, i tot deien... Pues cercar-me un altre puesto. Si no és a la presó, serà aquí de vora. Però jo el que no faré és... perquè n'hi havia un, per exemple, que tenien tres fills, sa dona i ell. I a més deia, jo tengo trabajo. I no me puc pagar un habitatge. Així que, clar, la situació és dramàtica. I sobretot jo crec que en el moment en què tenim un creixement poblacional tan gran, de 15.000 nous residents cada any, residents legals, perquè segurament n'hi ha més que arriben, i molts tenen feines, és a dir, molts venen a fer feina aquí, i per exemple a Eivissa han de viure on poden, perquè no troben un puesto on viure, això genera pues, situacions com aquestes. Així que jo crec que també ens hauríem de replantejar fins a quin punt la situació o el model que tenim se li ha de donar una volta, perquè si hi ha gent, si tenim treballadors, per exemple a Eivissa, o a Mallorca, o qualsevol illa, que tenen feina i han de viure en aquestes condicions, jo crec que ens hauríem de fer replantejar-nos la situació que tenim.
És un tema molt difícil solució, és un tema recurrent, perquè no hi ha setmana que no abordem la problemàtica de l'habitatge. Però on passen les solucions? És evident que no se sap ni se tenen.
Marta,
ara mateix.
Es decir, si damos por hecho que esta situació, es que esta gente en estas situaciones tan complicadas no se van, vemos que no se van.
Claro.
Que podría ser otra solución, ¿no? Oye, pues aquí está muy mala cosa, me voy a Soria. No se van. Habrá que construir vivienda. Es decir, habrá que construir mucha vivienda. Y mucha vivienda social. Es decir, es que lo que no se puede es sorber y...
Porque también tenéis molde de habitantes.
Sorber y soplar. Es decir, yo entiendo el tema de la defensa del territorio, el no consumo, el no tal, el rústico, el tal. Bueno, todo, no tocar, los planes, no sé qué, abren la mano, ya no sé... Pero bueno, es que... vale, pero entonces...
Claro. Es que ya le he dicho aquí varias veces.
Sorber y soplar no puede ser.
El problema de la vivienda se resuelve construyendo más viviendas, porque desgraciadamente las personas no se volatilizan.
No, exactamente, porque... Bueno, yo agradecería un planteamiento más valiente, que a veces lo escuchas off the record, de algunos partidos políticos que te digan, no, lo que tienen que hacer es irse. Pasa es que no lo dicen en público, pero si ese es el planteamiento, pues yo creo que habría que hacerlo. Yo creo que no es el planteamiento, porque además estamos viendo que no sucede así. Pero si no sucede así y las personas no se evaporan en el aire, hay que hacer viviendas. Muchas, además, muchas.
También es una cuestión estructural que tiene que ver directamente con el modelo económico.
Total.
Que ha petado.
No sé si vamos a comentar los datos
sí,
de paro.
Sí,
ahora
darnos los datos de paro, sí.
Sí, bueno, podem anar...
Tenim
les xifres de l'atur. Abans de fer una darrera valoració del cas Mascaretes ja vist per sentència, però si voleu es puc facilitar... Guillem, volies apuntar alguna qüestió abans,
Jo volia dir que més enllà de que s'hagi de construir, però és que en la demanda que tenim és impossible donar una solució. Jo, és a dir, en el moment que tens 15.000 nous residents cada any, és una situació límit. És a dir, per molt que construïsquis, no dona. La demanda és tan enorme. És a dir, l'altre dia sortia un
cas... Jo ja no te hablo de los que van a venir, de los que vengan, de esos 15.000. Jo te hablo de los que están hoy.
Clar, però,
home, no se van.
Si no se resol aquest problema, d'aquest creixement poblacional, és que tots els altres problemes vendran derivats. I ara ho dèiem, ara ho comentarem en les xifres, però no sé fins a quin punt, jo al manco, les xifres aquestes d'afiliació, jo no ho veig com un gran èxit, la veritat. Perquè és vera que hi ha molta més gent fent feina, però això suposa també que hi ha molta més gent aquí. I no sé fins a quin punt
hay
això...
Hay un problema más grave que ese, que son los salarios. Claro. Es decir, que es que durante décadas hemos estado celebrando las afiliaciones y los puestos de trabajo y hoy un puesto de trabajo, bueno, no uno, ni dos puestos de trabajo le aseguran a una persona poder sobrevivir, poder pagar una vivienda, un alquiler básico. Este es el problema, es un problema estructural económico.
Respecte a l'atur, que també és important, no? Per saber, perquè, clar, la gran pregunta seria se tradueix això en el dia a dia de les persones que hi ha una taxa d'atur baixa? Com mos repercuteix? Aquí les tenim, el Ministeri les ha publicades, el primer titular és que les Balears han superat aquest mes d'abril els 600.000 afiliats a la Seguretat Social. Parlam d'un increment del 3,1 en comparació al mes d'abril de l'any passat. Si ho comparam amb el mes de març d'enguany, l'increment és del 12%. O sigui, estem parlant de 65.000 persones afiliades més. Reflecteix que s'avança aquesta temporada turística i a l'altre costat l'atur marca aquests mínims perquè hi ha menys de 25.000 persones apuntades al SOIP. És la xifra més baixa per un mes d'abril des de que hi ha registres.
Vamos a ver, el paro, las cifras del paro en Baleares no es lo mismo que comentarlas en Galicia, por ejemplo, ¿no? Aquí hay es una economía temporal en la que en octubre subirá el paro y en abril baja, ¿vale? Pero lo que hay que ver es, yo creo que lo que te da la radiografía real es la encuesta que se hace en abril, que no coincide, porque tú dirás, hace dos días me dijeron que subía el paro y ahora me dicen que baja, ¿no? Y es claro, son cosas distintas, porque hay que mirar, las afiliaciones a la Seguridad Social son una cosa y luego el problema estructural de paro que tiene Baleares es tan o más importante que el que tiene el conjunto del país, claro. Porque tiene una tasa de paro del 3% superior, que está en el 10% en España y está en el 13% en Baleares, y de paro juvenil, pues ahora hablo un poco de memoria, en España está en el 24% y aquí está, pues, o está en el 22% y aquí está en el 24% en el 25%. Es decir, no hay que tirar las campanas al vuelo por dos razones. Una, porque lo que está en la estructura detrás, es decir, cuando aquí no hay temporada alta, esa es la realidad. Como sabéis, cómo distorsionan las cifras del paro la situación de los fijos discontinuos. También sí. Es otra cosa que hay una cosa que decido no contarla y entonces no existe, ¿no? Como si no existiera.
Lo que es blanco le llamo negro.
Vale, ya está, y punto, ¿no?
Entonces, estás cobrando una prestación pública porque es un fijo discontinuo que no está trabajando, pero estás empleado.
Lo digo porque se puede ver la botella medio llena o media vacía, sí. Si mira uno una encuesta o mire la otra. Y si mira los datos a principio de temporada o a final de temporada, es decir, en Baleares hay un 13% de paro, que es un 3% más del que hay en España en el momento en el que está, digamos, en el momento antes, justo antes de empezar la temporada turística. Entonces, pues bueno, en octubre diremos que el paro ha subido.
Fa només uns mesos, Antoni Costa, el vicepresident, va fer una roda de premsa que crec que no se li va fer molt de cas, però crec que és important perquè va atribuir els baixos salaris a ser llocs de feina poc qualificats. I va donar una dada que crec que és esfereïdora, però el 90%, és a dir, només el 10% de les noves contractacions requereixen estudis superiors. És a dir, estan creant un mercat de feina que està inflat i que l'únic que estan fent és sumar gent. Per això deia que aquests 600.000 afiliats a la Seguretat Social, que saben com una gran notícia perquè tothom té feina i a més, això suposa una recaptació rècord per govern, que això és una altra qüestió, però la situació que tenim és que s'estan creant llocs de feina de baixa qualificació, que això suposen baixos salaris i una economia de baixa productivitat. I això té un problema que entenc que en qualsevol moment haurà explotat.
Jo insisto que el problema, la comparació és en termes relatius. Jo me acuerdo hace 20 anys que jo vivia esa època, quan cada dia en esta comunitat se batia un rècord de empleo. Cada día era un récord, porque cada día se contrataba y se batía un récord histórico de contratación. Y eso se celebraba. Era un paro cero técnico. Lo que está por debajo de un 4% se considera gente en rotación o un paro cero. Lo que pasa es que esa gente con esos salarios vivía. Se vivía razonablemente bien. El problema es que hoy esa contratación intensiva, que a veces, pues, por ejemplo, claro, vemos que los hoteles que son de 5 estrellas, vale, los hoteles 5 estrellas necesitan más empleados en el hotel que un hotel de 3 estrellas, más empleados por huésped. ¿Pero a qué salario? O sea, ¿cuánto gana esa gente? Este es el problema. Es un problema de estructural. Entonces, eso o se ataca de otra manera o esto por agregar afiliaciones no solucionamos nada.
Vamos como los caballos o los asnos que llevan las orejeras, ¿no? Que no les dejan.
Mientras tanto, perdón.
Vamos mirando adelante y
mientras tanto,
la zanahoria.
Llamad a una empresa y a ver cómo lo tienen para contratar a un ingeniero en Mallorca. Imposible, pràcticament.
Arribem a les 10, que tingueu un bon dimecres. Guillem, José Manuel, José Luis, moltíssimes gràcies, com sempre.
Un plaer.
Gràcies.
Notícies, publicitat i continuem tot una.